Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 20 de gener del 2024. I un any més arriba la festa més esperada per als falsetans i les falsetanes, l'encamisada. Segurament ja des de bon matí les colles s'han trobat per esmorzar i anar a fer verd per després guarnir el carro i anar a fer el vermut. Després d'una bona migdiada serà el moment dels nervis. No trobo les mitenes, em falten unes espardenyes del meu número, això vam dir l'any passat que s'havia d'arreglar... Però tot i així, tots acabarem ben mudats i alhora sirem davant del sindicat per començar la rua de l'encamisada. I demà el mateix. A més, ens emocionarem amb la ballada de la Jota i ens menjarem algun que altre panet de Sant Antoni. Falsetans, falsetanes, disfruteu d'aquesta festa tan nostrada i gaudiu-la com sempre, perquè si els participants viuen la festa, també la viuen tots aquells que la venen a veure. Òbviament, en l'informatiu d'avui parlarem de l'encamisada i d'alguns dels problemes d'organització i canvis que s'han hagut de fer per complir amb les noves normatives. Però abans hi ha un tema del qual parlarem dies i dies, el projecte per portar aigua de l'Ebre als embassaments del Priorat. Avui us explicarem que la setmana passada el conseller d'Acció Climàtica va presentar aquests projectes que, per una banda, semblen bé als alcaldes i als pagesos, però, per l'altra, no ho semblen tant, als ecologistes. A banda, també ens farem ressò de la presentació que va fer l'Associació de Micropobles a Falset sobre l'Estatut del Municipi Rural. I repassarem l'agenda cultural de la capital del Priorat per aquest primer trimestre. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, va presentar aquest diumenge a Falset els dos nous projectes que planteja la Generalitat per abastir d'aigua el Priorat i assegurar així la continuïtat de l'activitat agrària, el principal motor econòmic de la nostra comarca.
Per aportar una solució estructural, definitiva, de l'aigua a la comarca del Priorat. El sector primari... és el sector del Priorat, tota l'activitat econòmica que tenim al Priorat és basada en aquest sector primari, la vinya i l'olivera, el turisme, la restauració, tot depèn d'aquest sector primari i calia trobar una solució estructural, tots veiem quina és la situació avui amb la sequera que estem patint, per assegurar, a través del rec de suport de totes aquestes hectàrees de vinya i olivera, la supervivència d'aquests conreus, d'aquests cultius.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, va afirmar que d'entrada la comarca veu amb bons ulls la proposta del govern.
D'entrada ho rebem de bon grat perquè fa molt de temps que es treballa de manera discreta, de manera silenciosa, però de manera molt constant per arribar a trobar solucions i propostes d'aquest tipus. Així que d'entrada molt bé perquè sigui la solució a la situació del sector agrícola, que és la base econòmica de la nostra comarca i que dona sostén a moltes famílies, però per altra banda... no hem de deixar també de continuar treballant per trobar solucions a la situació ambiental de les nostres aigües i també a garantir l'abastament a les poblacions que moltes d'elles ara mateix no poden disposar d'aigua de boca.
Amb tot, Méndez també va afirmar que la posició del Consell Comarcal respecte al transvasament d'aigua de l'embassament de Siurana cap al de Riudecanyes no s'ha mogut.
Ni una gota de l'aigua del riu Siurana acabi baixant a Riudecanyes. En aquest sentit, la posició del Consell Comarcal del Priorat serà la mateixa, és a dir, anar treballant per aconseguir la revocació i la desaparició absoluta d'aquest trasbassament d'aigües del Siurana cap a Riudecanyes, el que podem considerar aquest espoli.
Així doncs, els dos projectes proposats pel govern són, per una banda, l'arribada d'aigua del riu Ebre des de Garcia fins als pantans de Siurana i els Guiamets, i el projecte de connexió del pantà de Margalef amb la xarxa de regadiu del canal Garrigues Sud. El projecte per captar aigua de l'Ebre preveu conduir aquesta aigua en una primera fase fins al pantà dels Guiamets, emmagatzemar-hi el volum que necessiti la zona regable del Baix Priorat i bombar la resta d'aigua fins al pantà de Siurana. D'aquesta manera, també durant el recorregut, s'anirà repartint aigua a les etapes que calguin. Concretament, estaríem parlant d'una dotació anual de 1.229 metres per hectàrea regable i any als municipis de Cornudella, El Lloar, Falset, Gratallops, La Morera de Montsant, La Vilella Alta, Poboleda, Porrera, Pradell i Torroja. La superfície d'aquest rec de suport serà de 1.588 hectàrees. Per altra banda, el projecte de connexió del pantà de Margalef amb el canal Garrigues Sud implica connectar la xarxa del Garrigues Sud amb l'embassament de la Palma d'Ebre i modificar el circuit de l'aigua per permetre alimentar l'embassament de Margalef des de l'embassament de la Palma, en comptes de com es fa actualment, que és a la inversa. Aquesta connexió afectarà els municipis de La Palma, Margalef, la Bisbal de Falset, la Figuera, la Vilella Baixa i Cabassers i abasta unes 1.400 hectàrees. El conseller Mascort va explicar que el projecte de connexió del pantà de Margalef és relativament senzill, mentre que el de l'Ebre, els Guiamets i Siurana és més complicat.
Són dos projectes, un d'ells és relativament senzill, estem en disposició aquest any de licitar la redacció del projecte executiu i per tant a final d'any el tindrem fet i l'any que ve ja licitarem les obres, i l'altre, que és una mica més costós, una mica més complicat, i que també depèn de que entri en la propera planificació de la XEM, la qual ja hem parlat i sembla que ho veuen amb bons ulls, de manera que en els dos casos, segurament en el primer a partir del 26 i en el segon a partir del 27, podríem estar ja regant amb aquest rec de suport totes aquestes hectàrees de vinya i d'olivera.
Aquests nous projectes són el resultat d'una feina iniciada fa temps pel departament, que permetrà portar aigua a la part del Priorat on no arribaven les xarxes dels tres embassaments. La sequera ha fet que precisament aquests tres pantans estiguin actualment pràcticament buits i serà amb les noves infraestructures que s'han presentat aquesta setmana que s'hi aportarà aigua. Aquests dos projectes, que ja tenen elaborats els estudis de viabilitat, comptaran amb un pressupost aproximat d'uns 60 milions d'euros i la posada en marxa seria a partir del 2027. Com us hem explicat en la portada, l'anunci que va fer el conseller d'Acció Climàtica sobre els nous projectes que planteja la Generalitat per abastir d'aigua al Priorat ha posat en alerta als ecologistes. Des del GPEC, Ecologistes de Catalunya entenen la necessitat hídrica que pateix la comarca del Priorat. Ara bé, segons explica el seu portaveu, Andreu Escolà, no estan d'acord en la manera i amb les presses amb què es vol fer.
És lògic que s'hagin de fer estructures de rec de suport, tal com ve el canvi climàtic, perquè ja ho sabem i fa anys que la vinya, tant la vinya com altres arbres, sobretot, pateixen molt, amb la qual cosa, com a entitat ecologista, nosaltres entenem aquestes necessitats i més tenint en compte el paisatge, el Priorat, no? Que és un paisatge amb mosaic, que amb una agricultura respectuosa amb el medi ambient. No? I al contrari, que li genera una biodiversitat més gran, la combinació de boscos, no? i de conreus, amb el qual des d'aquest punt de vista totalment d'acord. Ara, com es vol fer és el que no estem d'acord. I després, dir sobretot que comença la casa per la teulada. Per què? Perquè ara que no hi ha aigua, correm-hi tots.
També des de la plataforma pel riu Siurana, Oriol Ponti defensa que abans d'utilitzar l'aigua de l'Ebre, el primer que s'ha de fer és deixar de transvasar l'aigua del Priorat.
Com que de moment el que sabem són sobretot titulars i molt poc de la lletra petita, em permetràs que sigui molt genèric amb les meves afirmacions. Des de la plataforma defensem que el primer que s'ha de fer és deixar de transvasar aigua tant a Riudecanyes com a Palma d'Ebre i millorar al màxim l'eficàcia en l'ús de l'aigua. I a partir d'aquí, ha de ser el Priorat qui decideixi i posar-se d'acord quines són les necessitats i quins són els usos que s'ha de fer de l'aigua. A més, des de la plataforma pensem que això ho hem d'entendre com una oportunitat per debatre a fons el tema de l'aigua al Priorat, a la comarca, i ser capaços de posar-nos d'acord.
Opinió que també comparteix Andreu Escolà.
Tota la infraestructura que es vol fer per portar aigua de l'Ebre, tant a Margalef, perquè no oblidem que el Garrigues Sud és de l'Ebre, i tant al Siurana, I tot això és absurd. El que s'ha de fer és no tocar l'aigua del Priorat. Com poden portar aigua de l'Ebre al Siurana quan és excedentari i suficient per la seva conca, que és el Priorat, la seva conca natural?
I és per aquest motiu que Escolà alerta que portar l'aigua de l'Ebre a Siurana podria ser un transvasament encobert, ja que Riudecanyes continua tenint la concessió i, per tant, el dret a utilitzar l'aigua.
Podria ser un transvasament encobert de l'Ebre, portar aigua al Siurana quan els drets els té Riudecanyes, m'enteneu? Aquesta gent, des de Riudecanyes, ha manipulat contínuament i ha fet el que ha volgut sempre amb l'aigua. No tenim cap de garantia. I ells tenen una concessió. Aleshores, el que nosaltres dèiem és, per què tot aquest sidral, tots aquests milions, ara correm-hi tots i prometre coses, i per què no van a canviar aquesta concessió? Per què no es carreguen i inverteixen jurídicament amb aquesta concessió, en lloc de fer totes aquestes inversions? I el mateix amb Margalef, que fa que se'n va un hectòmetre cúbic a La Palma. La Palma ja té la seva aigua, si vol, la pot agafar del Garriga Sud.
Pel que fa a l'embassament dels Guiamets, des de l'entitat ecologista entenen que ja rega actualment part de la Ribera d'Ebre i, per tant, no veuen amb tants mals ulls el projecte.
Rega ja unes zones que és Ribera d'Ebre. Administrativament és Ribera d'Ebre, hi ha un parell de poblacions terme de Tivissa. Ribera d'Ebre ja s'està regant amb aigua de l'Ebre. A part, és un pantà més petit que sembla que és molt important, que s'està impermeabilitzant i s'ha d'impermeabilitzar, i aleshores entenem com un recolzament des d'aquesta zona a la seva àrea d'influència, ho podem entendre, no?
Tornant al Siurana, des del GPEC fa temps que han emprès accions legals per revocar la renúncia a l'aigua que van signar els municipis del Topograpo, és a dir, Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera, l'any 2001. Amb aquest acte, els municipis de la conca del Siurana renunciaven als 200 litres per segon que havien de baixar pel riu, a canvi que aquests pobles poguessin aprofitar l'aigua. Dels 200 litres es passava a uns minsos 20 litres per segon.
Prenem la decisió d'intentar anul·lar aquesta modificació, que va ser una xapussa, i van vendre's, van enganyar la gent del Priorat. Doncs recuperar aquests 200 litres per segon, que si ho aconseguim, s'acabaran els problemes. Enteneu? S'acabaran els problemes, tindrà la seva concessió, però sempre era l'aigua sobrant a partir de 200 litres. Doncs aquesta és la nostra intenció. Ja que ni el Consell Comarcal, ni ningú del Priorat, ni Unió de Pagesos, ningú ho ha fet, doncs al final un grup ecologista s'ha de ficar en temes que no li toquen, però no es deixen més remei per demostrar que les coses no s'han fet bé.
L'Associació de Micropobles de Catalunya va organitzar el passat divendres a la seu del Consell Comarcal del Priorat una jornada de debat al voltant de l'Estatut del Municipi Rural proposat pel Govern de la Generalitat. L'objectiu era presentar i debatre al voltant del text per tal de recollir l'opinió dels representants municipals i poder incorporar-ho a les esmenes que l'associació presentarà al text. Joan Solà és el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, al Solsonès.
Bé, més que venir a explicar, ha sigut venir a escoltar totes les aportacions que poden fer totes les alcaldies del territori, tota la gent del territori, que realment és qui coneix el dia a dia i la problemàtica, perquè es puguin ser valorades i afegides en aquest Estatut del Municipi Rural. Un estatut de dir que serà una eina que tindrem tot aquest territori rural, tots aquests municipis rurals, tindrem una nova eina que ens ajudarà en tot el que afecte, tota la legislació que pugui afectar en aquests municipis.
Solà destacava les importants diferències demogràfiques dels micropobles, els quals ocupen grans extensions del territori, però que concentren un percentatge molt petit de població.
Els micropobles ocupem el 51% del territori, no arribem al 3% de la població. És a dir, aquesta és la realitat. I si no afrontem aquesta realitat i no la intentem capgirar, aquest 3% anirà disminuint. És a dir, hi som a temps, però ens hi hem de posar. Ens hi hem de posar els municipis, creient en nosaltres mateixos, que hi creiem molt, però encara creient més fermament, anant més a la una, sumant tots conjuntament, perquè al final la problemàtica és tots exacte, sigui a l'Alt Empordà, sigui al Priorat o sigui a la Catalunya Central. És a dir, a tots tots més o menys, amb casuístiques diferents, però tenim la mateixa problemàtica, sumem, anem a la una i aconseguim els objectius que volem.
Així mateix va exposar les diferències que hi ha a Catalunya entre la realitat urbana i la rural.
Hem d'entendre que som dos realitats diferents, el món urbà, el món rural. Són dos realitats diferents. Què hem de sumar? Per tenir un país viu, hem de sumar. Necessitem que tenir un món rural molt viu, però també un món urbà encara més potent, que tingui grans hospitals, grans infraestructures, grans ports. Ho necessitem, ho volem. Però, com que som diferents, que no té res a veure una ciutat gran amb un micropoble de 100 habitants, no té res a veure i la legislació s'ha de veure d'una forma diferent i hi ha d'haver-hi la mirada rural, hem de legislar diferent.
Sobre les aportacions més comunes que han sorgit en les diferents jornades de presentació de l'Estatut del Municipi Rural, Solà va destacar que les principals són aquelles relacionades amb la simplificació administrativa i burocràtica, l'aplicació de les lleis i el millor finançament.
Simplificació administrativa, simplificació burocràtica, millor finançament i fer complir doncs, aquesta llei, doncs, penso que són els temes que potser hem donat més temps. Més molts altres aspectes que han sortit perquè les necessitats són moltíssimes, des de l'àmbit sanitari, a l'àmbit serveis socials, tots, a l'àmbit cultural, tots, amb tots tenim necessitats que hem d'anar treballant.
L'Estatut del Municipi Rural es troba ara en un procés de consulta i participació, pas previ a la seva tramitació parlamentària. El president de l'Associació de Micropobles espera que la tramitació i aprovació per part de la Cambra Catalana es pugui fer el més aviat possible i plantejava la possibilitat que sigui aquesta mateixa primavera. Falset celebra aquest cap de setmana una de les seves festes més tradicionals i emblemàtiques, l'encamisada. Un any més, carros i cavalleries desfilaran pels carrers de la capital del Priorat amb tots els seus integrants vestits amb el tratge tradicional català. Malgrat això, tal i com explica el president del Centre d'Estudis Falsetans, Anton Vidal, la festa s'haurà d'adaptar als nous temps i a les noves normatives, intentant no perdre la seva essència.
Bueno, hi ha noves lleis que, en certa manera, afecten, com aquell que diu, doncs, el tarannà doncs, de la festa. Evidentment, nosaltres hem lluitat des de que ho va agafar el centre d'estudis i a partir dels anys 80 perquè doncs, fos una festa lluïda. Això es va aconseguir una mica el 2011 quan ens van donar la nominació, com aquell que diu, de festa d'interès, festa tradicional d'interès nacional de Catalunya. Però, esclar, les noves lleis sobre el benestar animal doncs afecten directament al que és l'encamisada. No afecten a l'organització, per entendre'ns, però sí que afecten, com aquell que diu, doncs, el que és el tarannà de la festa.
Així doncs, enguany hi haurà canvis, sobretot amb els portadors del pendó de Sant Antoni, que tradicionalment duien els hereus i les pubilles de Falset. Doncs bé, la llei de benestar animal estableix que tan sols una persona pot muntar un cavall i, per tant, hi haurà canvis en aquest sentit. També en el fet que, per seguretat, els genets han de dur casc de forma obligatòria, la qual cosa afecta directament a la vestimenta tradicional de l'encamisada.
El que fa referència doncs, a la seguretat, evidentment, doncs, les persones que vagin en munta doncs, han de portar casco. Nosaltres no obligarem ningú a que faci això, perquè en principi això és un projecte de llei, no és llei, però sí que a nivell de seguretat doncs, hi ha una sèrie d'aquestes coses que evidentment no serem nosaltres qui direm que no es facin, entre altres coses perquè afecta la seguretat de les persones.
Per altra banda, com ja va passar l'any passat, tots els carros i cavalleries participants han hagut d'inscriure's prèviament per tal que hi hagi un registre per si hi ha algun problema durant la festa.
Això ve donat degut a que doncs, se necessiten tindre uns controls, és a dir, els mateixos Mossos d'Esquadra, nosaltres ens hem reunit amb ells més que res per la seguretat aquesta, i llavors aconseguim que, evidentment, s'ha de tindre un registre. Simplement és un registre per seguretat, no és cap cosa de l'altre món, simplement doncs, que si passés alguna cosa doncs, tinguéssim la gent una mica registrada, localitzada, per poder actuar doncs, de seguida. No? I serà el mateix.
Malgrat tot, el programa d'actes de l'encamisada no canvia i més o menys seguirà l'esquema de cada any. Dissabte a la una s'anunciarà la festa amb el tradicional repic de campanes i enlairada de coets. A partir de les 7 del vespre, la Rua de l'Encamisada sortirà des del carrer Miquel Barceló i es dirigirà fins a l'església, on tindrà lloc el pregó i la benvinguda a càrrec de l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles. En acabat, la rua continuarà pels carrers de la vila. L'endemà diumenge, a partir de 8:45, hi haurà la benedicció d'animals i l'esmorzar popular a la plaça de l'església. A partir de les 11 tornarà a arrencar la Rua de l'Encamisada, que es dirigirà fins a missa, on tindrà lloc la benedicció dels panets de Sant Antoni i la ballada de la Jota de Falset. L'edició de l'Encamisada d'enguany comptarà diumenge amb la visita de la consellera de Cultura de la Generalitat, la senyora Natàlia Garriga. Falset ha presentat aquesta setmana l'agenda cultural del municipi prevista des d'ara i fins a Setmana Santa. En total s'han organitzat més d'una trentena d'activitats entre exposicions, xerrades, obres de teatre, cinema, concerts, tallers, presentacions de llibres, clubs de lectura i activitats formatives, entre d'altres, que se sumen als actes propis del calendari festiu i cultural de Falset. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Falset, Rosa Puy, explica en declaracions a la ràdio que, després de la ressaca del Nadal, arrenquem l'any amb un potent calendari cultural.
Com ja ve ser habitual, comencem any i comencem agenda cultural. Després de la gran ressaca de Nadal, hem de descansar una mica, aquí Falset no es descansa gaire, saps que ja el calendari festiu ja comença fort amb l'Encamisada. I després, doncs, clar, tots els equipaments municipals, des de l'Espai Jove, el museu, teatre, biblioteca i també Casa de la Festa, doncs, tenen la seva respectiva programació, doncs, en activitats de diversa tipologia. Evidentment, també comptem, de forma complementària, en totes aquelles activitats que programen les diverses entitats.
La nova agenda cultural falsetana inclou totes les activitats organitzades pels equipaments de titularitat municipal, com ara la Biblioteca Salvador Estremifà, el Teatre L'Artesana, el Castell de Falset Museu Comarcal, l'Espai Jove i la Casa de la Festa, així com també totes aquelles activitats que impulsen les diverses entitats i que ho han comunicat al consistori. Segons Poi, l'objectiu d'aquesta agenda és tenir una visió global de tota l'activitat cultural que té lloc a Falset.
La intenció d'aquesta agenda era tindre una visió global de tota l'activitat cultural que es desenvolupa aquí a la vila i també evitar possibles solapaments, cosa que és difícil, perquè aquí, doncs, la veritat és que a nivell associatiu i a nivell cultural, doncs, hi ha molt de dinamisme, no? Però intentarem des de la regidoria evitar aquests solapaments, intentar reconduir determinades dates per a que hi hagués assistència, una assistència digna a tots els actes que es programin.
Així mateix, la regidora destacava la gran varietat i diversitat d'activitats que s'han organitzat fins a Setmana Santa.
Des de mitjans de gener, estem parlant de 2 mesos i mig, estem parlant d'unes 35 activitats de molt diversa tipologia. Tenim teatre infantil a l'Artesana, el Merle Elefant, tenim les sessions típiques de cinema, tant per la família com pel públic més infantil, un espectacle de la companyia de la Pepa Plana, adreçat a un públic ja adult. La biblioteca, ja sabem que els seus tradicionals clubs de lectura, presentacions de llibres, a destacar el del Ramon López de Mántara sobre la intel·ligència artificial, no us perdeu aquesta proposta de la Biblioteca Estremifà. També a nivell de museu i gràcies al treball important del Centre d'Estudis Falsetans, celebrem l'any Joan Oró, entre altres històries, perquè hi ha altres exposicions, altres presentacions també complementàries.
Així mateix, també la Casa de la Festa acollirà una exposició conjunta de l'obra d'Àngels Badia Bargalló i Josep Badia Sabater, organitzada per l'Associació Cultural Terra d'Art, mentre que la Clavellinera ha organitzat un taller de compassos i sardanes. Finalment, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Falset destacava també dos actes importants com poden ser la presentació del campus extens de la URB i el concert de l'Orquestra Simfònica d'aquesta universitat que tindrà lloc al mes de març i també l'actuació d'una de les corals del Palau de la Música Catalana.
A destacar aquest trimestre que a nivell musical comptem a dos actes molt reeixits. Per una banda, el Teatre de l'Artesana realitzarà la presentació del campus extens de la URB, hi haurà un concert de la Filarmònica d'aquesta universitat, un concert extraordinari amb invitacions gratuïtes que només caldrà passar a recollir per l'Ajuntament en horari de laborable, i també, per altra banda, hi haurà un concert d'una de les corals del Palau de la Música. Per tant, penso que també són actes que havia que mencionar, perquè per la seva qualitat, doncs, jo els recomano vivament.
Tot seguit, els esports. Els esports. El Falset Esportiu arrenca el 2024 amb una victòria per 1-3 al camp del Tarragona Futbol Club. Tot i que els locals es van avançar ben aviat, al minut 2 els falsetans van ser capaços de fer-se amb el partit i es van endur els 3 punts gràcies als gols de Hisham Bouaca i Kevin i Jaume Montalvo. D'aquesta manera, el Falset continua a la part alta de la classificació. Els prioratins són tercers amb 28 punts, els mateixos que el segon classificat, el Torreforta, i a un punt del líder, el Constantí. Precisament en la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset es podria col·locar líder si guanya el Constantí, avui a 4:45, al Nou Domènec Aragonès. Victòria també per la Unió Esportiva Porrera. L'equip prioratí va imposar-se per 3-1 al Racing de Bonavista. Els porrerans van fer una gran primera part en la que van marcar Albert Folk, Antonio Muñoz i Aleix Amunique. Així doncs, el Porrera s'enfila a la classificació i ja es desè amb 15 punts. En aquesta jornada, els prioratins visiten el camp del Vilaseca B avui a les 5. I nova golejada dels juvenils del Falset, que es van imposar per 8-0 al Pare Manyanet de Reus. Jaume Benet, Àlex Pérez, Ot Pasqual, Piel Strino i Hussam Walef van ser els golejadors d'un juvenil imparable que segueix líder amb 27 punts. Avui dissabte, els nois de la capital del Priorat visiten el camp de l'Escola Valls Futbol Club a partir de 4:45 de 2 de la tarda. En futbol sala, el Capçanes va començar el 2024 amb una derrota per 12-7 a la pista del Morala Nova. Els capçanencs van anar per darrere en el marcador en tot moment i els gols de Joaquim Torné, Capde, Marc Llagostera i Aleix Pena no van ser suficients per lluitar per la victòria. Així doncs, el Capçanes cau a l'última posició amb només 4 punts. Aquest cap de setmana, els prioratins juguen a la pista del segon classificat, el Batea, demà a 6:15. El Priorat Nord, en canvi, va aconseguir un empat a 3 gols en el partit que l'enfrontava al Castellvell. Boris Montlleó, Pau Anguera i Oriol Espasa van ser els golejadors dels del nord de la comarca. Per tant, un punt per al Priorat Nord, que és 5è amb 13. A segona catalana, els Guiamets Futbol Sala es va imposar per 7-5 al Platense Calafell. Tot i que la primera part va ser molt igualada i es va arribar al descans amb 2-2 al marcador, al segon temps els prioratins van aconseguir ser millors i endur-se els 3 punts. Els golejadors prioratins van ser Marc Castellví, Oriol Pena, Gerard Giné, Aitor Giné i Aleix Martí. El partit que havia d'enfrontar el Marroig i el Vinebre es va suspendre. Així doncs, amb aquests resultats, el Marroig, que suma 16 punts en 8 partits, perd el liderat i cau fins a la tercera posició en favor del Riudecols, que és líder ara amb 17, i el Riudecanyes, segon, amb 16. Els Guiamets puja fins a la quarta posició amb 14 punts en 8 jornades. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes es va imposar per 1-2 a la pista del Cargol Pardinyes de Lleida. Mariona Barceló al minut 9 i Sara Caballero al 40 van ser les artífecs de la victòria de les prioratines. Així doncs, les noies són quartes a la classificació amb 15 punts. L'Alforja Priorat Nord va aconseguir els 3 punts en imposar-se per 1-3 a la pista del Morell. Per les del nord del Baix Camp i el Priorat van marcar Andrea Bermusell per partida doble i Itziar García. Així doncs, 3 punts més per a les noies, que són cinquenes, amb 14 punts. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps. Acabem una setmana que per fi ens han arribat pluges. Pluges no tot l'intens és que voldríem o en gran quantitat com voldríem, però sí que doncs, ha sigut un gran alleujament degut a la gran sequera que estem patint. La situació aquesta és degut a una borrasca que ens ha afectat durant les darreres 24 hores i aquesta borrasca ja s'ha allunyat. Ara la situació s'anirà tranquil·litzant i estabilitzant i amb una situació també de baixada de les temperatures que aquests dies també han estat uns valors molt alts per l'època de l'any en què ens trobem. En definitiva, per fi han arribat pluges generoses, no el que voldríem, però sí, doncs, després de mesos han estat abundants i ara doncs, tindrem tranquil·litat i temperatures més baixes. I en quant a efemèrides, hem de destacar que és el dia com avui, però de l'any 1881, la ciutat de València registrava una temperatura de 8 graus sota zero i durant el mes de gener les gelades van arribar fins als 18 dies.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que tingueu molt bona encamisada. Que vagi bé.